seguida parlem d'una nova entrega de la sèrie Juan Carlos, la caída del rei, Sky Showtime, en què Corinna Larsen acusa el rei emèrit de tenir milions d'euros en efectiu en una habitació de la Zarzuela, així com també de les novetats a WhatsApp, Instagram i, evidentment, de la deu diners arrimades d'un pas enrere que acabem de saber ara, segons la SER, Alberto Garzón no anirà a les llistes de sumar amb Yolanda Díaz aquest 23 de juliol i també de la pèrdua de condició de diputada de Laura Borràs. Però abans, atenció a aquesta notícia que publica avui el The Guardian i que quan se l'ha explicat a Martí Esteban ens hem quedat parats. Atenció a aquesta notícia, repeteixo, publica The Guardian. Un dron de l'exèrcit dels Estats Units controlat per intel·ligència artificial ha matat el soldat que l'estava guiant. Va passar fa un mes, però no s'ha sabut fins aquesta matinada. Va ser durant una simulació. L'aparell va decidir atacar qualsevol que s'interposés en el seu camí a l'hora de portar a terme la missió que se li havia encomanat. I això incluïa la persona que estava controlant el dron. Segons el cap d'operacions d'intel·ligència artificial de les forces aèries nord-americanes, el dron va utilitzar, literalment, estratègies molt inesperades per aconseguir el seu objectiu. Ho ha explicat durant una cimera a Londres, assegura l'estaven entrenant per identificar i apuntar a una amenaça de míssil terra-aire. En tot moment l'operador havia d'utilitzar els atacs del dron, però en un moment determinat el sistema es va adonar que si eliminava els objectius obtenia punts. Què va fer la intel·ligència artificial? Doncs continuar disparant i atacar qualsevol persona que li impedís maximitzar els seus objectius. I això volia dir matar la persona que li impedia disparar indiscriminadament. El cap d'operacions d'intel·ligència artificial diu que llavors van programar el sistema perquè no matés la persona que el guiava, perquè això era dolent. Però aleshores el dron va destruir la torre de comunicació que s'utilitzava per dirigir-se a l'aparell. Ningú de fora de la simulació va resultar ferit. Tot plegat agafa un to encara més apocalíptic si llegim avui el diari francès Le Monde, que ha assistit a un congrés a Montreal sobre robòtica intel·ligent artificial. En una de les conferències, un dels pares d'aquesta tecnologia, que es diu Joshua Bengio, va alertar que la intel·ligència artificial representa un alt risc existencial per la raça humana i va confessar la seva frustració perquè diu que se sent com els científics que a mitjans del segle XX alertaven dels riscos de l'energia nuclear. Bengio va guanyar el Nobel de la Informàtica, el Premi Turing, l'any 2019, i és fundador i president de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Quebec. Repetim la notícia que ha anunciat el The Guardian i que també ha confirmat el The Times, que un dron de l'exèrcit dels Estats Units, controlat per intel·ligència artificial, hauria matat el soldat que l'estava guiant. Va passar, repetim, el mes de maig, però s'ha sabut fa poca estona. Va ser en una simulació, l'aparell va decidir atacar qualsevol que s'interposés en el seu camí a l'hora de portar a terme la missió que s'hi l'havia encomanat, i això incluïa la persona que estava controlant el dron. I repeteixo que l'home que està encarregat de les operacions d'intel·ligència de les forces aèries dels Estats Units, el dron va utilitzar, literalment, estratègies inesperades per aconseguir el seu objectiu. Déu-n'hi-do. Encara en tecnologia, atenció, aquells que teniu WhatsApp, Instagram, perquè hi ha dos canvis importants avui. D'una banda, WhatsApp ja permet editar missatges. Un cop enviats, els usuaris poden fer-hi canvis els 15 minuts després. Això sí, un cop editats, a la part baixa del missatge a la dreta hi apareix la paraula editat. Com es fa? Doncs s'ha d'anar al menú d'opcions que apareix quan es pressiona sobre un missatge que heu enviat. Quan es desplega, entre les diverses opcions que t'ofereix l'app, hi ha el d'editar. Si ara aneu a WhatsApp, per exemple, i proveu d'editar un missatge, pot ser que encara no pugueu, eh? Però no patiu, que segons la companyia d'Elon Musk ha de ser qüestió d'hores que pugui tot el món. L'altre canvi, aquest Instagram, hi haurà molta gent que ara de cop aixecarà el cap. Atenció. Si alguna vegada has fet allò tan típic de penjar una història, únicament per cridar l'atenció d'una persona en concret, que sàpigues que a partir d'avui ja podràs posar el seu nom en un cercador i comprovar si l'ha mirat o no l'ha mirat. Fins ara, per saber-ho, calia repassar tota la llista llegint els noms un per un. Això a partir d'avui canvia. Són les 8:10. El rei emèrit Joan Carles tenia milions d'euros en efectiu en una sala de la Zarzuela. És una de les noves revelacions que fa l'examen del monarca Corinne Larsen a la sèrie documental Juan Carlos, la caída del rei, que es pot veure a la plataforma Sky Showtime. Fa 15 dies us avançàvem els dos primers capítols, el contingut, i avui us podem avançar al dels dos últims, que se centren en els presumptes negocis foscos de l'emèrit. Corinne Larsen, un dels testimonis clau de la sèrie documental, que la veritat és que, vist el que hem vist i escoltat el que he escoltat, tot fa una pudor de venjança tremenda, explica que era molt habitual que l'emèrit tornés dels viatges amb maletins carregats de bitllets en efectiu, o regals caríssims. Els diners no els ingressava en cap banc. Segons Larsen, els guardava, diu ella, en una habitació de la Zarzuela que anomenava la cambra secreta. Larsen assegura que un dia, quan li feia una visita pel Palau, li va ensenyar la sala, i atenció, perquè aquells diners no només els hauria fet servir Joan Carles, sinó, diu ella, que tota la família reial.
When I realized the full extent...
Vaig adonar-me de la dimensió d'aquest enriquiment quan em va voler ensenyar la Zarzuela amb les habitacions on vivia, etc. I va riure i em va dir, aquesta és l'habitació secreta. L'habitació secreta era una sala plena de diners en efectiu. N'hi havia tant que feia vergonya de mirar. Va ser un moment surrealista. Però quan tens 5 milions d'euros en efectiu en una maleta, els has de deixar en algun lloc i anar-los acumulant. Tenien una màquina de comptar bitllets. Em va dir que la seva dona i les seves filles agafaven diners per pagar viatges i altres despeses.
It's kind of helping themselves to cash for trips and to pay for the expenses.
Alguns dels maletins amb bitllets que Larsen diu que es guardaven en aquella habitació de la Zarzuela provindrien d'un viatge oficial del rei al Kazakhstan l'any 2002. L'aleshores l'alcalde d'Almaty, Víctor Krapunov, és un dels testimonis que apareixen al tercer episodi d'aquesta sèrie documental. Ell va acomiadar el rei a l'aeroport i va veure com carregaven el seu avió oficial bosses plenes de diners en efectiu.
Com a part del protocol, jo havia d'acomiadar el rei a l'aeroport. Vaig veure com carregaven trofeus de caça a l'avió abans que hi pugés ell. Em va sorprendre perquè hi carregaven muflons amb banyes enormes. Nazarbayev m'havia dit, és un rei conegut a tot el món, però és molt pobre i jo l'ajudo. I a l'aeroport vaig veure que carregaven maletins a l'avió. Em pensava que eren plens de documents, però en realitat eren diners.
No et preparés com a pomoix de la caralla?
Els diners que Corinne diu que l'emèrit rebia en els seus viatges oficials haurien entrat a Espanya sense que ningú els declarés a través de la base militar de Torrejón de Ardoz, a Madrid, que és on s'enlairen i aterren els avions oficials de l'Estat.
The king arrived from many trips.
El rei tornava de molts viatges amb diners en efectiu que li havien regalat, de Kazakhstan i d'altres països. Ho vaig veure molts cops. L'avió del rei s'enlaira i aterra a la base militar de Torrejón de Ardoz, i allà, evidentment, no hi ha duana. Ningú no mira què portes.
Obviously, there are no customs, so nobody checks what you're coming in with.
Que Joan Carles hauria rebut regals i donacions en els viatges oficials era més o menys sabut, però mai ningú havia explicat que tots els diners que el rei s'hauria embutxacat de manera irregular es guardaven, suposadament, en una habitació del Palau de la Zarzuela, com diu Corinne Larsen. Ara bé, aquesta és només una de les moltes acusacions que deixa caure en els últims dos capítols de la sèrie documental. Els ha vist en Jordi de Planell.
Sí, Larsen també dedica gran part de les seves intervencions en aquests darrers episodis a explicar per què es va quedar els famosos 65 milions d'euros que el rei hauria rebut de l'Aràbia Saudita l'any 2009. L'examen de Joan Carles insisteix en la versió que havia donat fins ara. Diu que el rei li va regalar aquesta fortuna el 2013, quan ja havien partit peres, com a agraïment pels anys que havien compartit.
I was called by King Juan Carlos's lawyer and
em va trucar l'administrador del rei perquè anés a Ginebra a reunir-me amb ells dos, i allà és quan m'assabento de la donació. Em va dir que me la regalava i vaig pensar que era molt generós. Li vaig dir, són molts diners, i ell em va respondre, és l'equivalent que ha rebut la meva dona al llarg de tots aquests anys. Aquesta va ser la seva explicació, i em va dir que no esperava res per part meva.
There were absolutely no expectations attached to the gift.
Però aquesta no és la versió de Patrick Atkins, primer marit de Corinne Larsen i un dels grans amics que encara conserva Joan Carles I. Ell assegura que Larsen va enganyar el rei per quedar-se als 65 milions.
A deal was made between Corinne and the king.
La Corinne i el rei van arribar a un acord. El rei de l'Aràbia Saudita va fer un gran regal de milions d'euros a Joan Carles. La Corinne es va oferir a crear una estructura financera per protegir els diners i deixar-los com un dipòsit per futures despeses de la monarquia espanyola.
As a legacy for future costs of the royal household.
Corina Larsen hauria fet servir part d'aquests diners per comprar la mansió al centre d'Anglaterra on viu.
Però l'examen del rei ve encara més enllà i acusa l'emèrit d'haver recorregut a tota mena de maniobres per recuperar aquests diners, Jordi.
Sí, segons ella, l'any 2014, després d'abdicar, el rei es va adonar que ningú li continuaria pagant els capricis i va posar-se en contacte amb ella per recuperar part dels 65 milions que li havia donat.
L'estiu del 2014, el rei s'adona que mantenir el seu nivell de vida li costarà una fortuna i llavors comença a pressionar a diversa gent, entre els quals hi era jo, perquè li paguéssim les seves despeses no declarades. Jo estava oberta a tornar-li els diners si em donava un número de compte que tingués declarat a les autoritats, perquè, si no, cometria un delicte de blanqueig de capitals. Però ell em va dir que volia accés al compte, no que li tornés els diners. I això són coses diferents. Per això no el vaig ajudar.
I did not accept to help him in this way.
Com que no es van posar d'acord, i sempre segons la versió d'ella, Joan Carles I hauria demanat al príncep saudita Mohammed bin Salman, acusat, recordem-ho, d'ordenar l'assassinat d'un periodista saudita a l'exili, que posés Corina Larsen a la seva llista negra.
I heard that he told...
Vaig sentir que havia dit a Mohammed bin Salman que jo li havia robat els diners. Et pots imaginar les conseqüències d'això? I també vaig saber que li havia demanat que em posés a la seva llista negra. Ser a la llista negra d'algú tan despietat i amb tant de poder com bin Salman fa molta por.
As Mohammed bin Salman is a very scary prospect.
De fet, Larsen denuncia que l'any 2019 algú va assaltar casa seva i des de llavors viu escortada per guardaespatlles israelians.
Aquests són dos els grans titulars que ens deixen els dos últims capítols de Juan Carlos, la caïda del rei, la sèrie documental de Sky Showtime, que té Corina Larsen com a gran protagonista i que hem pogut veure en tota la seva integritat aquí al món a RAC1. Segons ella, el rei tenia una habitació a la Zarzuela plena de milions en efectiu i hauria demanat a l'Aràbia Saudita que la posés a Corina en una llista negra perquè no li ni volia tornar els 65 milions d'euros que li havia regalat. Una barreja de The Crown, de Homeland, del Lobo de Wall Street, d'Anacleto Gente Secreto, de Pinocho o Pinocha. Vaja, més recombolesc, impossible. Escoltem ara el comentari que posa el delegat del Punt avui a Madrid sobre el tema de David Portabella.
Aterrar en un aeroport obliga a triar el canal vermell, alguna cosa a declarar, o el canal verd, res a declarar. És una tria que no va fer mai el rei Joan Carles, perquè la base militar de Torrejón de Ardoz és tan business-friendly que no té ni agents de duanes. Amb Corina fent d'enviada especial al territori de l'opacitat, l'espectador aviat albira els maletins de diners i regals confosos entre l'equipatge de la roba. Com si hagués vist una segona Gioconda vetada al públic corrent, a Corina li brillen els ulls quan relata com el rei li fa una visita guiada a la cambra secreta on guarda els diners. És l'observadora d'una obra prohibida en un museu tancat i el contribuent només té el consol de veure a través d'ella. Si la Zarzuela es diu així, és per la quantitat d'esbarzers que l'envolten. Si algú es preguntava per què la Moncloa o el Pardo estan oberts a visites del públic, però no ho està la Zarzuela, la docusèrie de Sky Showtime regala una pista definitiva. No fos cas que els esbarzers insinuessin la frondositat del bosc de la corrupció que Torrejón no ha volgut veure.
8 i 19 minuts. Hem començat parlant d'intel·ligència artificial i d'aquesta notícia que aquesta matinada ha publicat el The Guardian i ha confirmat el The Times sobre els perills gravíssims de la intel·ligència artificial. Hem parlat de WhatsApp, d'Instagram i dels repositoris de la Corina Larsen. I ara una notícia que hi coneixíem, que és que, i ara parlava al davantal, que Inés Arrimadas abandona la política admetent que ara mateix Ciutadans era un entrebanc pels projectes de dretes que hi ha a Espanya i en marxa precisament fent una oda a Espanya. Aquesta és la paraula que més va repetir durant el seu discurs de comiat de 6 minuts.
Todos hacemos España. Todos construimos España. Porque todos somos España. Y esa es la grandeza de un gran país. Por esta España de ciudadanos libres e iguales voy a seguir luchando. Y la mejor hora de España, estoy convencida, que está por venir. Gracias, ha sido un honor.
Arrimadas abandona la política i ho fa sense cap autocrítica i traient pit de tota la seva gestió del partit, sobretot a Catalunya. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, presumint d'haver obert un camí del constitucionalisme espanyol a Catalunya que ningú tenia valor de seguir, deixant clar que no accepta lliçons ni errors per tota aquella etapa.
Al partido que rompió el silencio y que se enfrentó por primera vez con éxito al régimen nacionalista. Con esa victoria demostramos que la única vía para vencer al nacionalismo es hacerle frente sin complejos, desmontando sus mantras y sin sucumbir a la tentación del apaciguamiento.
Arrimadas ja fa unes setmanes que va anunciar que se n'anava a viure a Jerez de la Frontera, Andalusia, En tot aquest temps no ha volgut respondre cap pregunta sobre una hipotètica candidatura a les eleccions i ella va ser una de les principals veus dins de Ciutadans a promoure la retirada. El seu entorn també deixa clar que no fitxa pel PP.
Arrimadas va entrar al Parlament el 2012 en ple creixement de Ciutadans, però no va ser fins 3 anys més tard, quan Albert Rivera va marxar a Madrid, que ella va començar a guanyar protagonisme. Llavors la van nomenar portaveu del grup parlamentari i va ser la candidata a la presidència de la Generalitat.
Es un ataque no solo a nuestras instituciones, a nuestro estatuto, a la democracia española. Es un ataque a la Unión Europea.
Crónica de un golpe anunciado. De un golpe a la democracia.
La República no existe.
El partit va passar de 9 a 25 diputats i va assumir el rol de cap de l'oposició al peu de la lletra, abanderant la guerra a la cambra contra Carles Puigdemont i l'independentisme. Després de l'1 d'octubre, Arrimadas va viure el seu moment àlgid al capdavant del partit.
Catalunya, hem guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya!
Això deia Inés Arrimadas a les eleccions del 2017, que van ser el partit més votat amb 36 diputats, tot i que no van aconseguir formar govern perquè no tenien prou suport parlamentari. Va ser llavors quan va protagonitzar alguns dels moments més recordats al Parlament amb enfrontaments directes amb el president Torra.
Si alguna vez el independentismo pensó que tenía alguna opción de salirse con la suya, hoy la entierran designando a este candidato como presidente de la Generalitat de Cataluña. Que este señor, que se refiere a seres humanos, a millones de catalanes como bestias con forma humana que viven entre nosotros, a este señor ustedes le van a hacer hoy presidente de la Generalitat.
El 2019 Arrimadas va abandonar el Parlament i llavors va començar el seu declivi, va fer el salt a Madrid arran de la desfeta d'Albert Rivera a les eleccions espanyoles en què va perdre 47 diputats de cop.
Y me empieza a oler también a otra cosa. Huele a remontada. Huele a remontada. Vamos.
De fet, ja com a líder del partit, Arrimadas va carregar de valent contra l'aleshores president del PP, Pablo Casado, que recordem, al febrer del 2021, en una entrevista en aquest programa, havia dit això.
Bueno, yo lo que tengo que decir, y ya es público, es que yo el 1 de octubre yo era el portavoz del partido, pero yo ese día no comparecí en rueda de prensa.
¿Algú del partit li va dir no surti, o vostè va dir jo no vull sortir amb el que acabo de veure?
Bueno, yo decidí no salir a explicar lo que estaba pasando.
¿Per qué?
Pues mire, por serle muy claro y muy sincero, porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables, ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando.
Això és el que deia Pablo Casado aquí. El dia abans d'aquesta entrevista, Inés Arrimadas havia estat en aquest estudi i, evidentment, petons abraçades d'una una relació que mantenia amb Inés Arrimadas correcta i, de fet, uns dies abans ens havíem vist. Però, clar, una cosa és quan vas de cara i una altra és quan vas per l'esquena. I l'endemà d'aquella entrevista de Pablo Casado, Inés Arrimadas se'n va a Ràdio Nacional d'Espanya. I davant de la polseguera que havien aixecat les declaracions de Casado en aquest estudi del Món RAC1, i 48 hores després de petons i abraçades en aquest estudi amb Inés Arrimadas, doncs va i diu això.
Le pasa, creo, a muchos líderes nacionales que no son de Cataluña, bueno, no lo es ninguno salvo nosotros, que cuando van a Cataluña y van a un medio así, digamos, no favorable a las tesis constitucionalistas, empiezan a decir cosas raras, ¿no? Nosotros no hacemos cambios de discursos y digo lo mismo hoy, del 1 de octubre, que lo que dije el día 2 de octubre cuando me preguntaron.
Sí, sí. Canvis de jaqueta, molts. I canvis d'opinió, per l'esquena, Arrimadas, tots. Sí, com sigui, la líder de Ciutadans no va aconseguir reflotar el partit, el cop de gràcia va ser diumenge a les eleccions municipals. Per la seva banda, Carlos Carrizosa creu que el partit s'ha tornat a centrar en Catalunya. Després de la patacada de diumenge passat, el líder del partit diu que és el Parlament on han de posar tota la carn a la graella. Carrizosa dona pràcticament per fet que es presentaran a les pròximes eleccions al Parlament. En parlava ahir aquí al Món RAC1.
Jo crec que va ser una decisió comprensible, però que en l'actual conjuntura política ens demostra que allà on podrem poner los cuarteles d'invierno continua sent Catalunya. En els moments dolents, jo crec que aquí ens mantenim amb uns afiliats molt fidels i amb una bona part de la població que entén que nosaltres sí que representem aquí a Catalunya un projecte absolutament diferent a la resta de partits catalans.
A hores d'ara, Ciutadans només manté certa representació al Parlament de Catalunya amb 6 escons i als ajuntaments de l'Aragó, on mantenen més de 100 regidors amb un discurs molt més centrista. Els diaris catalans destaquen que Inés Arrimadas plegui veles i recorden alguns errors i grossos de la seva carrera política. N'informa Martí Esteban.
La Vanguardia apunta que diu adéu després de 10 anys de carrera fulgurant i afirma que la traumàtica decisió del partit de no presentar-se el 23 de juliol l'havia deixat en terra de ningú. El periòdico Paloma Esteban la defineix com la dona que va obtenir un triomf històric i va arrossegar un gran error i creu que la pitjor equivocació del partit durant la gestió d'Arrimadas va ser la moció de censura fallida a Múrcia que li va fer perdre tota la credibilitat. A l'Ara, David Miró escriu: curiosament, al final d'Arrimadas no l'ha propiciat Catalunya, sinó aquesta Espanya que ella tant va defensar i que l'ha desnonada, l'ha desglutit i l'ha escopit quan ja no ha servit més als seus interessos. Pep Martí, al Nació, sosté que la seva retirada de la política posa fi a una trajectòria caracteritzada pel populisme més barroer.
A Madrid, la majoria de diaris s'acomiada d'Inés Arrimadas entre elogis per plantar cara al nacionalisme català, en Alfonso.
El Mundo la defineix com un baluard del constitucionalisme, de la llengua comuna, de la llibertat d'expressió, de la neutralitat institucional i, en definitiva, del dret dels catalans a no ser estrangers al seu propi país. Pilar Ferrer, a La Razón, la rebateja com l'heroïna del liberalisme, un fuet contra el separatisme català i una lideressa que va vèncer el nacionalisme. Cristian Campos, a L'Espanyol, agraeix a Arrimadas que alliberés molts catalans del nacionalisme i remata: es va escapar primer del camp de concentració català i ara de la política. L'ABC la descriu com una bona oradora, corcó infatigable del nacionalisme, però també en destaca un ombra, haver impulsat l'espiral d'emocions de censura contra el PP, que van precipitar, diu, la debacle de Ciutadans. El País, en canvi, enfatitza que el pas al costat d'Arrimadas es produeix després de la patacada electoral i Carmen Moraga, el diari Opunesa, sosté que ha fracassat en l'intent de refundar Ciutadans.
Gràcies, Anna. Escoltem el comentari que hi posa sobre aquesta déu la periodista i col·laboradora del Món RQ, Sílvia Cànovas.
Inés Arrimadas deixa la política, una decisió tardana. En el seu comiat admet encerts i errors. Ser la guanyadora de les eleccions catalanes del 2017, sumant el vot útil contra el procés independentista, és el seu gran llegat. Però una supèrbia portada pel rancor i l'odi no li va deixar veure que aquella victòria podia ser circumstancial i temporal. Una mala estratègia i les guerres internes han enfonsat el seu partit, que va néixer per solucionar problemes i no per provocar-ne de greument alarmistes. Arrimadas va titllar de règim el nacionalisme català, un nacionalisme que forma part també de la Catalunya que, segons ella, la va acollir i la va respectar, i que en agraïment ens ho va retornar en forma de menyspreu. Va decidir alçar la veu contra aquest règim. Ara la seva veu marxa, i és el nacionalisme qui no s'ha quedat afònic. Va imaginar-se presidenta de l'Estat espanyol, però una voràgina de mals resultats l'ha fet sortir per la porta del darrere, ubicada entre les cendres.
8:28, Laura Borràs ja no és presidenta del Parlament. La mesa de la cambra ha acabat executant la instrucció de la Junta Electoral i li retira l'escó després que el Suprem hagi desestimat les mesures cautelars. El ple del Parlament investirà divendres al migdia una altra presidenta, d'avui en vuit, i Junts per Catalunya decidirà dimarts, en una reunió de l'executiva, quin nom proposa. Sembla que la més ben situada seria qui va ser alcaldessa de Vic, Anna R. Informa Marc Martínez Amat.
Una mesa d'urgència reunida i a la tarda va acabar acatant la instrucció de la GEC de retirar l'escó de Laura Borràs amb l'acord dels membres d'Esquerra, el PSC i la CUP i el vot en contra de la de Junts, Aurora Madaula. La diputada pròxima a l'expresidenta denuncia que se li estan vulnerant els drets i assegura que els propers passos que farà el partit els decidirà Borràs.
El primer que hem de fer és informar la presidenta i escoltar el que vol fer ella. Sempre que s'han hagut de substituir càrrecs, ha estat interessat qui ha fet la proposta i, evidentment, no es pot fer sense la seva proposta i sense el seu coneixement. I de la mateixa manera que quan el president Torra li van retirar l'acte de diputat, va ser ell qui va decidir si substituïa o no, jo crec que també ha de ser la presidenta la que digui què vol fer amb el seu escó.
Una versió que contradiuen altres veus de Junts. Segons expliquen a RAC1 fonts oficials, s'escoltarà el que digui Borràs, però serà l'executiva qui decidirà dimarts que ve a la tarda si proposa un relleu. Qui té més números és Anna R, pròxima Jordi Turull. Un altre nom a les travesses per presidir el Parlament és el d'Antoni Castellà, que és el següent de la llista per entrar de diputat en el lloc de Borràs. En canvi, qui no proposaran és Marta Madrenes, perquè l'alcaldessa en funcions de Girona apunta com a cap de llista de Junts a la demarcació el 23J.
Esquerra està disposada a votar el nom que proposi Junts. Ho deia dimarts Oriol Junqueras. Tot i això, els comuns ja han avançat que presentaran un candidat alternatiu. David Cid parlava de Joan Carles Gallego.
La presidència del Parlament de Catalunya no pot ser, per designi vivir, és a dir, passi el que passi, una presidència de Junts per Catalunya. I presentarem a Joan Carles Gallego com a candidat a la presidència del Parlament de Catalunya. No té cap sentit que un Parlament que té majoria progressista, folgada, una majoria d'esquerres, tingui una presidència de Junts per Catalunya.
Mentrestant, malgrat l'escenari en què queda ara Laura Borràs, l'advocat a la seva defensa, Jordi Cabré, creu que encara hi pot haver camí en el terreny judicial. En parlava ahir al 9C de RAC1.
Jurídicament, teòricament, hauria d'haver-hi alguna possibilitat, amb aquest, a través d'aquest recurs de reposició, que el Tribunal Suprem entri en raó pel que fa a les mesures cautelars. És a dir, una cosa és que tu puguis discutir si aquesta persona pot ser culpable o no, una altra cosa, i l'altra cosa és que fins que això es decideix, que és una cosa que encara no està decidida de forma ferma, és treure-li l'acta de diputada.
Tot i això, el Cabré reconeixia que políticament està tot perdut. Avui tots els diaris destaquen en portada la retirada de l'escó a Laura Borràs i alguns critiquen que el Parlament hagi pres aquesta decisió. N'informa Sergi Ambudió.
La Vanguardia explica que el relleu de Borràs ja estava consensuat des de fa temps, tot i que Junts, que ara començarà a moure la maquinària interna, també l'escoltarà ella. El diari ara apunta a l'editorial que el desenllaç del cas Borràs pot servir o bé per aprofundir en la divisió de l'independentisme o bé per girar full i obrir una nova etapa de retrobament. El diari creu que el que cal és prendre el segon camí. El Punt Avui titula a portada sense escó i en pàgines interiors diu que la Junta Electoral Central ha tornat a sortir-se amb la seva, forçant el relleu de Borràs. I a VilaWeb, Vicent Partal, molt contundent, assegura que el Parlament s'ha tornat a posar en evidència com una institució incapaç i indigna i que la retirada de l'escó és el certificat visible de la inutilitat de la Cambra Catalana per representar els ciutadans.
Escolta'm el comentari que signa la periodista de l'Ara i col·laboradora del Món a RAC1, Núria Oriols.
La retirada de l'escó de Laura Borràs per ordre de la Junta Electoral era només una qüestió de temps. Alba Vergés només havia de decidir quan premia el botó sense arriscar-se a conseqüències penals, com va fer en el seu moment la mateixa Laura Borràs i abans Roger Torrent. El pretext va ser ahir, amb el rebuig de les mesures cautelars per part del Suprem i amb això la GEC s'ha estalviat fins i tot un últim requeriment. Ara, però, arriba l'hora de la veritat, decidir qui ha d'ocupar la segona autoritat del país. Com que Esquerra ja ha dit que votaria el candidat de Junts, la clau és qui proposa el partit de Borràs. No només pel tarannà que prendrà el Parlament, sinó perquè serà un indicador sobre qui porta el timó dins de Junts. Sobretot ara, que s'obre una nova etapa, amb Borràs fora de la Cambra Catalana. Anna R. és la candidata de l'entorn de Jordi Turull, però fins ara no era l'aposta de Laura Borràs, que vol tenir un paper determinant a l'hora d'escollir el relleu. L'èxit o no de la candidatura d'Anna R. serà la prova del cotó fluix de qui mana a partir d'ara Junts.
Per cert, una notícia d'última hora que regira el que estàvem en comentant. Regira. Canvia la notícia, però la canvia d'aquella manera. És a dir, és una actualització molt important. El Guardian ha fet una matització de la notícia amb la qual obríem aquest informatiu a les 8. Tot i que el mal no està fet, sí que ens alerta del que podria, el mal que podria fer. El dron operat per intel·ligència artificial que havia matat la persona que l'estava guiant era una simulació. El The Guardian diu que, per sort, no mor ningú. Per tant, no hi ha hagut cap persona ferida. Però, si hagués estat una prova real, l'operador hauria mort. I en la simulació, així de fet ha estat. Però cap persona real ha quedat ni morta ni ferida. De fet, ara la notícia del The Guardian es pot llegir el terme matar entre cometes i el subtítol s'aclareix que cap persona ha pres mal. Però repetim que el que sí que demostraria aquesta informació és que la intel·ligència artificial es podria, o es pot, de fet, revelar fins i tot contra la persona humana a la qual està controlant. O sigui que poca broma amb la intel·ligència artificial perquè una cosa és que no hagi mort ningú i un altre que no pugui morir. Són les 8:34. De fet, aquest tema parlem d'aquí a uns moments aquí al Món a RAC1, d'aquí 3/4 d'hora aproximadament. I atenció també aquesta notícia que ha tret la cadena SER fa una estona. Alberto Garzón ha fet un pas enrere i no anirà a la llista de sumar les eleccions el 23 de juliol. El que és el ministre de Consum ho va comunicar a Yolanda Díaz l'endemà mateix de la convocatòria electoral i ho ha fet públic avui. Ara bé, això no vol dir que abandoni la política. Té la intenció de continuar al capdavant d'Esquerra Unida i de donar suport al projecte de sumar. Entre avui i diumenge abordarà aquesta qüestió amb els òrgans executius del partit que lidera. És una notícia sorprenent perquè la direcció d'Esquerra Unida va fer un comunicat el mateix dia de l'anunci de Pedro Sánchez apostant clarament per la plataforma de Yolanda Díaz i Alberto Garzón el va compartir, un gest que semblava indicar que l'actual ministre de Consum pensava jugar un paper important en aquesta candidatura, però finalment no serà així. Sobre les eleccions, el govern d'Espanya està estudiant posar ordre en un dels temes que els últims dies està generant més inquietud entre la població. Què fer si em toca estar en una mesa electoral però tinc un viatge contractat? Doncs bé, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme està treballant amb el Ministeri de l'Interior perquè qualsevol persona que hagi comprat vols o hagi reservat hotels abans de la convocatòria electoral pugui lliurar-se d'estar a la mesa. Això és important. La reserva hauria d'estar feta abans que es publiqués el butlletí oficial de l'Estat la convocatòria d'eleccions. És a dir, abans del 30 de maig. Amb això, el govern espanyol voldria evitar que cada junta electoral de zona decidís segons el seu criteri. De fet, abans d'ahir, aquí al Món-RQ, vam parlar amb Meritxell Cabezón de la Junta Electoral de la zona de Barcelona i ens explicava que, en el seu cas, si els presenten com a al·legacions uns bitllets d'avió o una reserva d'hotels, n'hi ha prou que la data sigui anterior al sorteig que es faci de les meses. No cal que sigui previ a la convocatòria electoral. Sigui com sigui, tot just és una mesura que el govern d'Espanya està estudiant i, per tant, ara no hi ha res decidit. Per cert, que Correus ha anunciat que farà 5.500 contractes de reforç per a les eleccions. Serviran per cobrir el 100% de les vacances de la plantilla i per reforçar l'atenció al client i el repartiment de totes les oficines. D'altra banda, avui hi ha la revisió del recompte de vot de les eleccions municipals de diumenge passat i a Barcelona, recordeu que els comuns estan pendents de veure si hi ha algun error que els permeti aconseguir el desè regidor i avançar el PSC de Jaume Collboni. Ara mateix els separen 141 vots, però s'han detectat recomptes irregulars en algunes meses electorals. Informa Sílvia Solanes.
Pels comuns és clau poder avançar Collboni perquè podrien liderar les negociacions per un govern d'esquerres i es tornaria a obrir la porta a Ada Colau per ser alcaldessa. De fet, el que ella defensa és que les forces progressistes, PSC, Comuns i Esquerra, sumen 24 regidors per davant dels 11 de Xavier Trias, que si no hi ha acord alternatiu ho té tot de cara per ser alcalde. Ara bé, quedar o no segon depèn de si hi ha hagut algun mal recompte, que algú s'hagi descomptat. I això ja se sap que ha passat, per exemple, a Sant Ramon, a les Corts. En aquest cas, amb la correcció feta, els comuns pujarien 65 vots i 41 al PSC. Per tant, la distància seguiria. Ara bé, caldrà veure què passa en altres meses on hi ha l'ull posat. El recompte es fa a la Ciutat de la Justícia aquest matí. En cas que algun partit no vegi clar el resultat final, podria impugnar-ho o recórrer-ho.
I en aquest escenari de negociacions, Daniel Cirera del PP, que ja s'ha vist en Xavier Trias i Jaume Collboni, se sent decebut.
Després de parlar tant amb Xavier Trias com amb Jaume Collboni, jo estic certament decepcionat. Decepcionat perquè només m'han expressat el seu desig de ser alcalde de Barcelona 1 i alcalde de Barcelona a l'altre. Però no m'han dit què és el que volen fer amb la ciutat de Barcelona.
Assegura que ell no el condiciona les eleccions espanyoles per pactar, però no vol entregar la ciutat a l'independentisme ni als socialistes si es pacten a Ada Colau. Mentrestant, i ja mirant cap al 23 de juliol, Alberto Núñez Feijóo arrenca la campanya amb molt mal peu. En una entrevista a Telecinco ahir va admetre que no en sap ni un borrall d'anglès. El líder del PP justifica i diu que no ha tingut temps d'aprendre'l, té 61 anys, i que just aquesta setmana s'hi volia posar, però que l'avançament electoral hi havia jugat una mala passada.
Mi problema no es el gallego o el castellano, mi problema es el inglés. Como el problema de la mayoría de los españoles. Y me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación.
Ya, pero está estudiando ya.
Pues mire, justamente tenía ya el profesor para el inglés a partir del lunes pasado. Lo importante en las cumbres internacionales que se hacen normalmente con traductor es que se sepa muy bien lo que quiero decir. No voy a tener ningún problema en explicarme la segunda lengua del mundo.
Alguns barons del PP s'han enfadat amb el seu líder perquè ell també va deixar la porta oberta que Extremadura i continuï governant el PSOE. És qui va guanyar les eleccions, però la suma del PP en Vox faria majoria absoluta. Aquests barons territorials del PP, que cita el Confidencial, ho troben intolerable i no compren la tesi d'allunyar-se de Vox fins al punt de perdre governs que tenen a tocar de dits. Això mentre Feijóo demana a l'ultradreta que els hi posi fàcil per governar a les comunitats autònomes on han guanyat, sense grans acords almenys, fins que passi el 23 de juliol. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el PP juga a despistar perquè no es parli tant dels seus pactes amb l'extrema dreta. I passa de puntetes, intenta fer equilibris, però inevitablement Feijó ha de respondre si faran governs autonòmics amb Vox. De moment, el líder dels populars es limita a demanar la seva col·laboració. Ho deia Telecinco.
Yo espero que no se interrumpa el cambio y que se deje que si en Valencia ha ganado claramente el Partido Popular, si en Baleares ha ganado claramente el Partido Popular, que nadie interrumpa lo que sale de las urnas y este partido le dé sus votos a la izquierda. Esto sería el mundo al revés.
Això pel que fa als pactes després del 28 de maig. De cara a la Moncloa, Feijó manté que vol governar en solitari i demana a Vox que remin amb ell per apartar Pedro Sánchez del poder.
Tots els intents de distanciar-se, el PP i Vox han votat de bracet en les últimes hores al Parlament Europeu i ho han fet en contra d'una llei per evitar l'explotació laboral i el treball infantil. A Catalunya, mentrestant, Pere Aragonès ha proposat als partits independentistes que comparteixin part del programa electoral. Fins ara el president no havia revelat públicament les propostes de Front Comú i per després en cas que el PP i Vox sumin. Aragonès no ho ha explicat, però sí que ho ha fet el PDeCAT. Després de reunir-se amb ell, el secretari general del partit, Marc Solsona, va explicar la idea que té Aragonès de cara a les eleccions espanyoles.
Nosaltres ens hem traslladat la proposta del president de la Generalitat, no d'un altre grup parlamentari. Per tant, en aquest sentit, la proposta del president és mirar de consensuar aquests acords de mínims per poder concórrer de manera diguem-li, més unitària conceptualment a nivell de programàtic de cara a les eleccions. Dit això, a partir d'aquí, nosaltres hem traslladat al president que nosaltres, com a PDeCAT, estem oberts a qualsevol estratègia de país que permeti que el país avanci.
Amb aquesta reunió amb el PDeCAT, el president dona per tancada la primera ronda amb els partits en què no inclòs el PSC ni les dretes espanyoles. I qui podria tornar a encapçalar una llista electoral al Congrés és Cayetana Álvarez de Toledo. Segons llegim a Voz Populi, la direcció del PP al Congrés apostaria per ella per tornar a liderar la candidatura a Barcelona. Diuen que si ella vol, repetirà, i que és la decisió més lògica tant per ella com per Núñez Feijóo. Alguns diputats del PP, de fet, apunten que deixar-la fora podria generar un soroll innecessari i que pot mobilitzar un votant que a hores d'ara ningú més pot mobilitzar. Tot i això, des de Gènova asseguren que encara no s'ha pres cap decisió. Va ser que el Suprem ha confirmat la pena de 4 anys de presó per un manifestant en les protestes a Madrid contra la sentència del referèndum. És la primera sentència ferma per aquells fets que implica l'ingrés a presó. És el cas de Dani Gallardo, condemnat per ferir un agent durant la manifestació. En un vídeo publicat per Òmnium Cultural, Gallardo avisa que no pensa baixar els braços.
No claudicaré i seguiré al peu del canyon de la lluita per els drets i les llibertats, en contra de la repressió que patim de l'estat espanyol. Molta força, companys.
Dani Gallardo ja va estar en presó preventiva més d'un any i va quedar en llibertat provisional el 2020. 8:47 minuts i atenció a això que llegim avui a La Vanguardia. A Suècia, les escoles fan marxa enrere en l'ús de pantalles i tornen als llibres de text. La ministra d'Educació, Lotta Edholm, ha decidit frenar l'estratègia d'aprenentatge digital que l'any passat va presentar l'Agència Nacional d'Educació Escolar. Aquest any, el govern suec destinarà 60 milions perquè els alumnes tornin a tenir llibres de paper i pels dos pròxims anys estan previstes partides de 44 milions amb la mateixa finalitat. La ministra deixa clar que l'objectiu no és que els nens no aprenguin a fer anar les pantalles, sinó que volen retornar el protagonisme als llibres i justificar per les dades de comprensió lectora dels alumnes suecs. Segons l'informe PILS del 2021, els suecs estan per sobre de la mitjana europea i de la catalana, però han empitjorat respecte al 2016. Diversos estudis apunten que el format paper és molt millor que el digital per aprendre a llegir. 8:47 minuts. El Primavera Sound s'ha rendit aquesta nit al Britpop. Blur ha complert les altes expectatives que hi havia per poder tornar a veure en directe a la banda de Londres després de 8 anys de silenci. Barcelona ha estat tot just la cinquena parada de la gira que el grup està fent en el seu retorn. De fet, els de Damon Albarn han avançat un parell de temes que formaran part de l'àlbum que publicaran d'aquí a poc més d'un mes. Però el repertori s'ha centrat en els grans èxits de la banda, com aquest Girls and Boys, que han encoratjat a ple pulmó els milers de persones que s'han acostat al parc del Fòrum. El concert de Blur ha estat, sense dubte, el més multitudinari de la primera jornada de pagament del festival. Tot i això, en cap moment del dia es va arribar als nivells d'assistència de l'any passat. Ahir, per tant, no hi va haver ni rastre de les cues llarguíssimes als accessos, bars i lavabos que van aigualir l'estrena de l'any passat. Ho ha seguit aquesta nit l'Eudald Martínez.
El pare del Fòrum va ser el mà teletransportar-se ahir a Londres de mitjans dels 90. I no per la quantitat de britànics saltant i ballant que hi havia, que també, sinó perquè semblava que el temps no hagués passat per Blur. Amb un Damon Albarn que no va parar de moure's per l'escenari en tota l'estona, els londinencs van fer corejar tot el públic les tornades dels seus grans èxits, entre elles Song 2, Park Life o The Universal, temes tan mítics com els que havien sonat al mateix escenari dues hores abans. I és que New Order va exhibir el seu potencial melòdic ple de percussions electròniques, sintetitzadors i línies de baix penetrants. Una perfecció musical que compensa el fet que amb 67 anys la veu de Bernard Sumner ja no arriba on ho feia fa 40 anys. Música a banda, però, la millor notícia pels assistents ahir va ser que aquest any, a diferència de l'any passat, les cues dins del recinte han pràcticament desaparegut. El primavera 2023 ha superat amb escreix la primera prova de foc.
I avui qui passarà pel Parc del Foc? És una altra banda mítica dels anys 80 i 90. The Beach Mode serà el gran cap de cartell de la jornada d'avui a la primavera. El grup hi presentarà el seu 15è àlbum que han publicat aquest mateix any, que es diu Memento Mori. Ara bé, els grans protagonistes de la programació d'aquest divendres seran el rap i la música urbana. Pero si me llamas, me llego. Com el de Baby Kim Trueno, qui s'entén de fons, Kendrick Lamar, un dels rapers més de moda arreu del món, amb les seves lletres, de fet, fins i tot ha guanyat un premi Pulitzer de la música. Però més enllà del rap, la música urbana també estarà representada avui a la primavera amb propostes com la de Mora. Una de les noves sensacions en el reggaeton, que ja ha col·laborat amb artistes de la talla de Quevedo o de Bad Bunny. Altres noms destacats de la jornada d'avui al Primavera Sound seran Skrillex, Bad Religion, The Molde Pitches o Sparks. 9 minuts i les 9 del matí, la Guàrdia Urbana de Barcelona investiga la mort aquesta nit d'una dona en un accident de trànsit. Ahir al vespre una moto la va atropellar al barri de Gràcia. Els equips d'emergència van traslladar la víctima, que tenia només 33 anys, a l'Hospital Clínic de Barcelona, on ha mort arran de les ferides que li va provocar el sinistre. Encara sobre mobilitat, el Servei Català de Trànsit posa en marxa aquesta tarda un dispositiu especial per fer front a l'operació sortida, ja que dilluns és festiu a molts llocs del país i, per exemple, a grans ciutats com Barcelona. Tot i això, per cert, obro parèntesi, dilluns que ve la programació de RAC1 serà exactament igual, tot i ser segona Pasqua, a les 6 del matí, per exemple, amb una RAC1, tornem a ser aquí, per despertar la gent que no tindrà festa el dilluns. El cap de setmana llarg coincideix a més amb el Gran Premi de Fórmula 1, amb un meló, on es preveu que assisteixin més de 100.000 persones. Només entre aquesta tarda i demà al matí, gairebé 500.000 de vehicles sortiran, diuen, de l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, recomana evitar les hores punta. Els preocupen especialment les complicacions que hi pugui haver demà.
El dissabte al dematí el problema encara pot ser superior, perquè és quan sabem que surt el gruix més important de vehicles en aquests caps de setmana llarg. Per tant, ull i programar-se molt bé les sortides. Quins períodes de temps preveiem problemes? El dissabte de les 11 fins a les 2, segur. I els divendres, a partir de les 6 a les 7 de la tarda endavant, pot haver-hi problemes.
Encara vinculat amb la mobilitat, a partir d'avui els joves d'entre 18 i 30 anys ja poden demanar el codi per fer viatges llargs. Aquest estiu amb descomptes d'entre el 50 i el 90% en autobús i tren. Però compte, perquè amb la convocatòria de les eleccions espanyoles podria ser que aquesta mesura acabés anant-se'n a fer punyetes. S'aplicarà sempre que la Diputació Permanent del Congrés hi doni l'okay els pròxims dies. Foment del Treball calcula que Catalunya acumula un dèficit d'inversió en infraestructures de 40.000 milions d'euros. 40.000 milions és la xifra que ha calculat la patronal acumulant el dèficit dels últims 14 anys de totes les administracions, Govern d'Espanya, Generalitat i Ajuntaments. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, diu que la inversió pública òptima en infraestructures hauria de ser cada any l'equivalent a un 2,2% del PIB.
Aquesta manca d'una decidida aposta per la inversió pública a Catalunya suposa al mateix temps també una clara pèrdua d'oportunitats i de qualitat de vida dels ciutadans, perquè tots sabem que la inversió pública té un efecte directe, directíssim, que produeix la pròpia inversió actuant com a catalitzador de la inversió privada amb dues generadores de lloc de treball i de riquesa.
a tot això, un dels àmbits pel que més es nota aquesta falta d'inversió, òbviament, és en Rodalies. Per això Sánchez Llibre proposa que el futur president espanyol s'assegui amb Pere Aragonès i encarrili el traspàs integral del servei de Rodalies i regionals de Catalunya. És a dir, que el govern assumeixi les estacions, els trens, els tallers, les vies, el personal i les catenàries. El Parlament, per cert, ha reprovat la ministra de Transport, Raquel Sánchez, pels problemes a Rodalies. La consideren la responsable final de Renfe i Adif. Els grups independentistes han donat suport a aquesta moció d'Esquerra, que també demana el traspàs complet de Rodalies. Per cert, que ja tenim data per la desaparició del mític cotxe, del Ford Fiesta. Es va convertir en un dels cotxes més coneguts i populars a Espanya als anys 80 i 90. Se'n van vendre milions. Doncs bé, aquest juliol, després de 47 anys d'història, Ford deixarà de fabricar-lo. El primer Ford Fiesta va sortir al carrer l'octubre de 1976. No hi haurà, per tant, versió elèctrica d'aquest cotxe, tal com s'havia rumorejat. Les 9 som a les portes del primer cap de setmana amb la campanya especial d'incendis en marxa, una campanya que ha arribat més aviat del que s'esperava. Cada estiu solia començar el 15 de juny i totes les pluges disperses d'aquest maig el Departament d'Interior avisa que no es pot abaixar la guàrdia de cap de les maneres. Anna Salvador.
Han explicat que les pluges d'aquest mes han ajudat, però que en cap cas és suficient per acabar amb la sequera. Asseguren que la situació continua sent crítica i que el risc d'incendi està molt viu. És per això que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida a la col·laboració ciutadana.
El 45% dels incendis són per negligències. Gairebé 9 de cada 10 incendis són per l'acció humana, d'una manera o d'una altra, per descura, per negligència, intencionadament, etc. Doncs aquí hem de posar remei. Hem de fer una apel·lació a estimar el país, a estimar el que és nostre, a disfrutar, a gaudir d'aquest meravellós país que tenim, però respectant-lo, deixant-lo pels que venen.
La campanya de prevenció d'incendis d'aquest any està dirigida especialment als joves. El seu lema és Foc Off, i és un joc de paraules entre la paraula foc i l'expressió anglesa. Vol ser una forma de retret cap a les persones que cometen imprudències als boscos.
Malgrat la falta d'aigua de la pluja, els experts pronostiquen que aquest estiu hi tornarà a haver plaga de mosquits tigre. És el que diu l'Associació d'Empreses de Salut Ambiental. Tot i que els mosquits acostumen a reproduir-se en entorns humits, els tigres en tenen prou amb petits tolls d'aigua que queden, per exemple, als testos després de regar. Els experts també creuen que la sequera afavorirà les plagues de paneroles americanes aquest estiu. Laia Colomer.
Des de l'Associació d'Empreses de Salut Ambiental donen per fet que aquest estiu el mosquit tigre tornarà a ser un dels habituals. Passarà perquè necessiten poca aigua per reproduir-se. El seu president, Quim Cendra, explica a RAC1 que poden pondre ous a qualsevol racó d'aigua malgrat la sequera.
Necessita molt poca aigua per posar els ous, un platet sota una torreta, un petit entollament al pati, aquell desguàs a casa que acumula sempre aigua, aquell embornal al carrer perquè passen cada dia les màquines de neteja. En aquests llocs el mosquit tigre és on cria i és un entorn molt més constant.
Cendra també assegura que la sequera i les altes temperatures faran aflorar les paneroles, com passa pràcticament cada estiu. A més, preveuen que també hi hagi plagues de xinxes i rates. Com que a l'estiu hi ha més vida al carrer, les rates hi troben més aliment que a l'hivern.
I les conseqüències negatives de la sequera també afecten la plaga del cargol, que arrenca avui. Aquest any han hagut d'anar a buscar els cargols fora de Catalunya per la falta de pluges. Tot i això, s'espera una edició de rècord amb 115 colles, 9 d'elles noves, i unes 14.500 persones. Karen Alfonso.
Durant el cap de setmana s'espera la visita d'unes 200.000 persones. El president de la Federació de Collistes, Ferran Pèdrix, ha explicat que gràcies a l'ampliació de l'espai de prop de 4.500 metres s'ha permès que aquest aplec sigui el més gran de la seva història.
Afrontar una edició de l'aplec que definitivament és la que ha batut tots els rècords. Això ha estat gràcies en gran part a poder habilitar una zona extra dintre dels Camps Elisis per poder acollir colles.
L'aplec comptarà amb un centenar d'activitats durant els 3 dies i es menjaran prop de 14 tones de caragols. D'altra banda, des de la FECOLL han fet una crida als collistes a fer un ús raonable de l'aigua a causa de la greu situació de sequera.
I una de les tradicions del Corpus, que també es veu afectada per la sequera, l'ou com balla. A Barcelona es fa en una vintena de punts, però l'Ajuntament ha informat que només brollaran les fonts que funcionen amb un circuit tancat i si l'aigua es pot fer servir per regar. A les fonts que no es pugui reutilitzar l'aigua, l'ou es deixarà estàtic o s'aguantarà amb aire. Per tant, en alguns punts, l'ou no ballarà damunt d'un raig d'aigua, sinó que estarà integrat en la declaració floral de cada espai. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Ja, tranquil·litzem una mica la parròquia, que és que aquestes pluges que han arribat aquests dies, home, no han arreglat la sequera, però com a mínim l'han frenat i ha ajudat una mica a fer créixer els embassaments, no?
Exacte, ha fet que no baixés més aquest nivell de l'aigua i el fa pujar a poc a poc. En el cas de la Baells, per exemple, el dia 1 de maig estava al 25,4% i ara mateix està al 26,4%, per tant ha pujat un 1%. A Sau, a principis de mes, estàvem al 7,5%, ara estem al 14,7%, i la tendència, si mires les gràfiques de com va entrant l'aigua als embassaments, és ascendent. Per tant, vol dir que totes aquestes pluges que van caient mantenen aquest nivell que va cap amunt i no baixa ni es manté. Per tant, aquesta és la bona notícia. A més, han de continuar aquestes pluges. Avui, a partir de mig matí, es formaran tempestes una altra vegada cap al prelitoral i punts del Pirineu, que durant la tarda s'estendran també cap a la Catalunya central i sectors del Prepirineu, localment amb intensitat, amb tempesta i amb calamarsa, i menys probables a la línia de la costa. Les temperatures avui pugen entre els 24 i els 29 graus, i aquesta dinàmica es manté també al cap de setmana i dilluns, amb tempestes especialment a partir del migdia i sobretot a les comarques interiors.
Perquè una pregunta sobre el tema, Mònica.
Sí.
El que veus...
Sí.
Em sembla que agafo una bola ara. No, el que veus als mapes, els que es pot mirar els mapes, sí. És que, per exemple, la setmana que ve això ha de continuar també amb aquestes pluges. Sí, eh?
Ha de continuar amb aquestes tempestes. No es veu cap situació de pluja general, però sí d'aquests ruixats de tarda que aniran fent, i sobretot a les capçaleres dels rius, que és on especialment ens interessa que caigui aquesta aigua. A més, no es veu cap onada de calor, i això és bo, tenint en compte que ja comencem el mes de juny i no veiem cap pic de calor, que anys anteriors sí que n'havíem tingut. Per tant, seria més aviat un mes de juny que comença amb temperatures normals i amb pluges.
Val, per cert, no marxis, perquè vull parlar un moment de Mart. Avui, per primera vegada a la història, veurem imatges en directe del planeta vermell.
Sí, perquè sempre que veiem fotos o vídeos del planeta vermell és de fa dies, i avui es farà com una retransmissió en directe. A veure, hi haurà una diferència d'uns 18 minuts, que és el que triguen a arribar a la senyal des d'allà fins aquí. Però podrem veure aquestes imatges que fa tan sols 18 minuts que han passat a Mart. Ho podreu seguir a les 6 de la tarda, serà una hora de retransmissió, pel canal de YouTube de l'Agència Espacial Europea. Per tant, si voleu veure Mart, que tampoc ha de passar gran cosa, però es pot veure en directe al planeta vermell, doncs ho podeu fer avui a les 6 de la tarda.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquest mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Les 9. Els 3 geòlegs morts a la mina de Súria, no els va arribar l'alerta sobre la inestabilitat del sostre. Prèviament, el sinistre, un dels operaris que extreia potassa en aquesta mina de l'empresa Iberpotash, li havia caigut una pedra de 20 quilos i va decidir parar. Quan va acabar el torn, va alertar el vigilant d'explotació, la figura que vella per la seguretat dels operaris. Aquest va deixar escrit en un comunicat el missatge «Compte sostre». Però els 3 geòlegs no ho van arribar a llegir. El País ha accedit al sumari de la causa oberta per un jutjat de Manresa que aclareix les causes i les responsabilitats. Els Mossos constaten una cadena de negligències en la gestió de la comunicació i les mesures de seguretat que es van adoptar. A més, la Generalitat i la mateixa empresa també admeten errors greus. RAC1 pot avançar més detalls de l'ajut de 100 euros del govern que rebran les famílies amb fills a primària aquests mesos per comprar material escolar. Les famílies que no rebin el val el podran descarregar per internet, i els comerços que es vulguin adherir a aquesta campanya ho podran fer a mitjans de mes. Sílvia Solanes.
Després de concretar que l'ajuda de 100 euros seria universal i de les queixes que va provocar per part d'algunes associacions de famílies, el govern no es planteja fer marxa enrere ni donar-li un nou enfoc. Manté que és una ajuda directa a les famílies per al material escolar. El que sí faran seran fins a 3 actualitzacions del cens dels alumnes de primària perquè tothom que li correspongui pugui rebre el xec de 100 euros. Recordem que són tots els alumnes de primària d'escoles públiques i concertades. La primera remesa de cartes amb val serà per als nens i nenes matriculats a data de maig, però es faran actualitzacions al juny, al setembre i a l'octubre. En aquests casos, però, no s'enviaran a les cases, sinó que es podrà descarregar per internet. Pel que fa a les botigues, a partir de mig juny ja s'hi podran adherir i les famílies les podran consultar a través de la web, que s'habilitarà també per activar els vals. Els establiments podran posar un distintiu a l'aparador per facilitar la visibilitat que hi col·laboren.
9 i 2 minuts. José María Aznar no volia el cotxe blindat que li va salvar la vida el 19 d'abril de 1995, quan ETA el va intentar assassinar. Recordareu aquell episodi. ETA va col·locar un cotxe carregat d'explosius en un dels carrers per on acostumava a circular el comboi del president del PP quan es dirigia a la seu del partit, a Madrid. El cotxe bomba va explotar, però el blindatge de l'Audi A8 d'Aznar li va salvar la vida. El programa de La Sexta, Anatomia D, presentat per la Mamen Mendizábal, aborda aquest cas diumenge al vespre i ha parlat amb alguns dels protagonistes, com el xofer de José María Aznar, que recorda el moment posterior a l'explosió.
Él estaba bien, estaba sentado, seguía sentado, no se había movido en absoluto. Me preguntó qué había pasado.
que si lo traía al coche, o yo le dije que venía de Génova al coche, que el coche no traía nada.
Però un dels testimonis més interessants és el de Francisco Álvarez Cascos, que aleshores era secretari general del PP. Un parell d'anys abans de l'atemptat, Álvarez Cascos va haver d'imposar a Aznar la compra d'un cotxe blindat perquè el president del PP creia que era massa car.
Yo fui a verlo un día a su despacho y dije, José María, tenemos que cambiar de coche y yo te propongo adquirir un coche blindado. Y me dijo él, es mucho dinero, ¿no? Y le dije una frase, no literalmente como la que voy a repetir, José María, en la seguridad es como el amor, ¿eh? No hay media seguridad ni medio amor, ¿eh? Y me dijo, no estoy de acuerdo, haz lo que quieras, pero no estoy de acuerdo. Y yo dije, yo ya tengo la decisión tomada y me fui y encargamos el Audi A8 blindado.
Anatomia d'un cotxe bomba es podrà veure diumenge a partir de 9:15 de la nit a la Sexta. Joe Biden ha fet saltar totes les alarmes aquesta matinada durant un moment en un acte de les Forces Armades. El president nord-americà ja marxava de l'escenari quan s'ha entrebancat amb un sac de sorra i ha caigut de genolls a terra. Tot i així sembla que no s'hauria fet mal. Per cert, que Hillary Clinton és a Barcelona. Aquesta tarda participarà en l'acte central dels 50 anys del CIDOB, un dels principals centres de pensament i d'anàlisi de les relacions internacionals de Barcelona. Enhorabona al CIDOB, que tindrà avui, a més, a la participació en l'acte central de que va ser la candidata demòcrata a la presidència dels Estats Units, Hillary Clinton. En apartat musical, així sona la col·laboració entre The Weeknd, Madonna i Playboi Carti. Popular i forma part de la banda sonora de The Idol, una sèrie dels creadors d'Eufòria que compten The Weeknd com a protagonista. La sèrie s'estrenarà diumenge a HBO. A banda, Nelly Furtado torna amb tema nou. Que se duda Eat Your Man i arriba 6 anys després de la publicació del seu últim disc. També els Foo Fighters. But Here We Are, doncs un disc del grup, en 10 temes. I nou disc també per Noel Gallagher. Council Skies és el quart en solitari. Perdó, Council Skies, i alguns crítics l'han definit com el millor disc des que va deixar Oasis. Més estrenes. Ben Harper també té nou disc, que es titula White Open Light. Love is the yard sale. Strangers wander up on your... I Rufus Wainwright ha publicat Folkocracy. El cantant ensenya la seva versió més folk i compta amb convidats com John Legend o David Byrne. I encara dues estrenes més de casa nostra. La Ludwig Band publica cançó de cara a l'estiu que es diu El meu amor se n'ha anat de vacances. Javier Ruezo, l'actor i cantant de musicals, un dels millors que tenim al país, presenta projecte en solitari amb una nova cançó que sona així. Tornar a volar junts i parla de reconnectar amb la persona estimada i de tenir sempre una segona oportunitat. I en pantalles, si parlem de cinema, hem de dir que avui s'estrena en català el film d'animació Spider-Man creuant el multivers.
Em dic Miles Morales. Soc l'Spider-Man.
Segur que arribarà d'un moment.
És la seqüela de Spider-Man un nou univers, la pel·lícula que va rebre l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació el 2019. Es tracta de la segona entrega de la trilogia amb l'Spider-Man viatjant per el multivers. Qui ja l'ha vist és el crític de cinema del món RQ, Toni Vall.
La primera, Spider-Man, un nou univers, era fascinant, i divertida, emocionant i captivadora en algun moment, i tant que sí. Aquesta segona ha perdut un pèl d'encant i de naturalitat i li han afegit mitja hora de metratge. És un dels efectes del cinema mainstream a les sales de cine. Ja no es discuteix la seva llargada. Els films han de ser llargs com a part innegociable de l'experiència de veure cine al cine. Contemplem aquí els efectes mirall quintuplicats. Spider-Man coneixent-se entre ells i avança de salvar la vida, el joc del multivers donant tombarella sobre si mateix i un joc metalingüístic que t'ha d'atrapar perquè si no t'expulsa immediatament. Hi ha un bon aliat, l'humor, un ingredient que sembla que aquí han jugat a fons. La ironia descreguda com a arma secreta per connectar amb la intel·ligència més enllà de la pirotècnia. S'agraeix. Val la pena.
Efectivament. Avui també arriba a la pantalla gran la pel·lícula Els Encantats, de la NTP, protagonitzada per l'actriu Laia Costa.
Jo no marxis.
Reina, reina de les mudances. Sí,
parla d'una mare que s'acaba de separar que per primera vegada passa un cap de setmana sense la seva nena de 4 anys, que és amb el pare. La producció no se centra en els motius del divorci, sinó en la criatura. La guanyadora del Goya millor actriu protagonista per Cinco Lobitos, la Laia Costa, ho va explicar dimecres en aquest estudi, aquí al Món RAC1.
Quan estem parlant d'un divorci en el cine, Kramer contra Kramer. Sí. Qui és el culpable? No és què ha passat? Per què ho han deixat?
És que aquí no hi ha...
No ens interessa saber què ha passat. No hi ha bons ni dolents, és una història que s'ha acabat. Ja està. Què passa quan poses la perspectiva en la nena? Aquí comença el dolor. Ja comences a paternar o a maternar des de l'ausència de la teva criatura. I és imposada. Potser la vols veure un dia i no la veuràs. I aquest dia especial no et toca a tu.
Laia Costa reconeix que li va ser molt fàcil empatitzar amb la protagonista, la Irene, per la tasca de preproducció que va fer amb la directora. El rodatge s'ha fet en Tístum, petit poble de la Vall Fosca. Una pel·lícula petita, però preciosa. Preciosa, preciosa. Es diu, repetim, Els Encantats. I més enllà de les estrenes, per Carla Simón es va endur ahir el Premi de Cinematografia que atorga el Ministeri de Cultura. La directora d'Alcarràs rep el coneixement, que és de 30.000 euros. Aquesta nit al 9C de RAC1, Carla Simón ha revelat que se'n va assabentar ahir mateix a través d'una trucada del ministre Iceta.
És un honor molt gran, no? Sí, perquè, clar, quan veus la gent que l'ha rebut abans, bueno, per mi són gent que molts són grans referents, no? Gent que forma part de la història del cinema espanyol d'alguna manera, i poder formar part d'aquesta llista, la veritat és que és, bueno, és una cosa que m'honra molt.
Per cert, que encara el cinema, Pedro Almodóvar diu que li esgarrifa que a Hollywood hi hagi guions escrits amb intel·ligència artificial. Tot i això, vol estudiar aquesta tecnologia per complementar-la. El director va passar ahir pel Món a RAC1 per presentar la pel·lícula Estranya Forma de Vida, un western que ha rodat amb els actors Ethan Hawke i Pedro Pascal.
Son pastores. Que es distinto que sean que dos cowboys.
Correcto.
O sea, quiero decir, porque es que yo además estos dos personajes, cuando me los imagino de jóvenes, son como si pertenecieran a grupos salvajes de Sam Peckinpah.
Claro.
Es ese tipo de personaje. No, yo no me molesto, pero no tiene nada que ver con Brokeback Mountain.
Pero nada.
No, no, es una historia totalmente original.
Y las últimas horas también se busca The Office tendrá un remake australià. Protagonista no serà mai Michelle Scott, el personatge de Steve Carell. Ara la protagonista serà una dona i el teletreball s'incorporarà a la sèrie. El remake s'estrenarà a Amazon Prime l'any que ve. I aquesta nit la Sala Villarroel de Barcelona acollirà l'estrena de L'Illa Deserta, de Marc Artigau. Una obra que va estar protagonitzada pel Miqui Esparvé i la Maria Rodríguez, que fa reflexionar al públic sobre com els moments importants poden ser cosa d'atzar o pura coincidència. I alguns oients del Món RAC1 ja van poder gaudir de la preestrena, on hi eren Jordi Casals.
L'obra va ser un èxit rotund. Més de 200 persones van poder gaudir ahir al vespre de l'assaig general exclusiu pels oients del Món RAC1. L'Illa Deserta és una història d'amor de dues persones que es queden tancades en un ascensor. Allà es fan una pregunta que segurament tots ens hem fet alguna vegada. Què t'enduries a una illa deserta? Una pregunta que als protagonistes els serveix per començar a explicar-se la vida des del principi fins al final i tenint en compte totes les possibilitats i variables. I una pregunta que farà reflexionar els espectadors sobre les casualitats, de quines decisions es penedeixen o com seria la seva vida si en un moment concret haguessin escollit, voluntàriament o no, un camí o un altre. El públic, al sortir, ho tenia clar.
T'he sentit molt identificada amb tota l'obra.
M'ha semblat una meravella. I és que ja tenim una edat que poder tenir més perspectiva per entendre moltes coses. M'ha semblat meravellosa, o sigui, crec que serà un èxit absolut.
És una passada, és una lliçó de vida, et fa riure un munt, et fa plorar i al final és espectacular.
L'Illa Deserta, de Marc Artigau, s'estrena avui a les 8 del vespre i s'estarà a la Villarroel fins al 2 de juliol.
I Àlex Rigola obrirà una sala de teatre a Barcelona a partir del setembre. Es dirà Heartbreak Hotel, estarà al barri de Sants Badal, a la plaça de l'Olivereta, i tindrà una setantena de localitats. Rigola l'obrirà conjuntament amb la directora i dramaturga Irene Vicente. La primera obra que s'hi representarà és la Hedda Gabler, amb la Nausicaa Bonin, el 12 de setembre. També s'hi representaran altres obres de l'Àlex Rigola. Avui es posen ja a la venda els abonaments generals i les entrades per aquests espectacles. Enhorabona al Rigola per aquesta petita sala de teatre Heartbreak Hotel a Barcelona. Pop, ja té un avió vinilat amb el seu nom i la seva cara. És de la companyia Level, que farà servir l'aeronau a l'aeroport del Prat per fer el seu vol diari de passatgers de Barcelona a Nova York. És el primer mag que col·loca un vinil en un avió, una imatge que durà l'aeronau de Level tot l'estiu. De fet, ahir mateix, el Mago Pop de Badia i el seu equip van agafar aquest avió per anar a Broadway, on a partir del 17 d'agost s'instal·larà en el Teatre Barrymore amb l'espectacle Nada és impossible. I els esports amb Repsol. Joan Laporta es trobarà aquesta nit amb el president de la UEFA, Alexander Zeferin, enmig dels dubtes sobre si el Barça serà expulsat de la Champions o no la pròxima temporada. El club ho ha negat, que la UEFA hi hagi pres una decisió. Laporta i Zeferin es veuran al sopar de directives prèvia a la final de la Champions femenina, que el Barça jugarà demà contra el Wolfsburg a les 4 de la tarda. Les blaugranes ja són als Països Baixos amb la plantilla al complet per primera vegada aquesta temporada. En té més detalls l'enviada especial de RAC1 a Eindhoven, Laia Coll.
El Barça ja és a Eindhoven amb la convicció de la feina ben feta al llarg de la temporada i amb serenitat per afrontar una nova final de la Champions, la tercera consecutiva. Des del vestidor creuen que s'arriba millor a la cita que ara fa un any, tant a nivell físic com també a nivell mental, i que també hi ha més recursos tàctics. Giraldez té disponible pràcticament tota la plantilla. Lucy Bronze i Rolfo han rebut l'alta mèdica i apunten a l'11 titular. L'únic dubte ara per ara és si Ochoa l'estarà disponible. També han viatjat amb l'expedició Maria Pérez i Vicky López del filial. Aquest migdia l'equip farà l'últim entrenament al Philips Stadion, l'escenari de la final, i abans parlaran a la roda de premsa oficial la capitana Alexia Putellas, que començarà des de la banqueta, Graham Hansen i l'entrenador Jonathan Giraldez. El Wolfsburg també és des d'ahir a Eindhoven amb l'únic dubte de Hegering. Les alemanyes jugaran la seva sisena final, van guanyar les dues primeres, el 2013 i el 2014, però han perdut les últimes tres contra l'Olímpic de Lió.
Avui viatgen cap a Eindhoven 10.000 aficionats. Per cert, RAC1 farà un gran desplegament per veure la final aquesta nit a l'Eix Pariser. El Tu diràs, a la prèvia de la final, dissabte, amb el Via Lliure de Xavi Mundó, també en directe, des de l'hotel Intel Art, i tots dos programes obert al públic. I demà dissabte, a partir de 2:45 del migdia, començarà la transmissió amb la Laia Coll, Xavi Puig i tota la redacció d'Esports de RAC1. A tot això, des del Barça admeten que el possible retorn de Leo Messi s'ha refredat, tot i que encara no el donen per perdut, a l'espera que la Lliga respongui sobre el pla de viabilitat. De moment, l'entrenador del PSG, Christophe Galtier, que és bastant boques, ja s'ha vist capaç que l'Argentina continuarà a París.
Que j'ai eu le privilège de diriger le meilleur...
He estat un privilegiat de poder dirigir el millor jugador del món. Dissabte, contra el Clermont, serà l'últim partit de Leo al Parc dels Prínceps. Espero que se'l rebi de la millor manera possible. Per mi ha estat un privilegi no només haver-lo entrenat, sinó haver-lo acompanyat durant tota la temporada.
L'Espanyol, per cert, que prepara una protesta pel partit d'aquest diumenge contra l'Almeria per queixar-se dels arbitratges que diuen han patit les últimes jornades. Les penyes demanaran que els aficionats vagin a l'estadi vestits de negre i amb un xiulet, amb la intenció de confondre l'àrbitre i que es vegi obligat a suspendre el partit durant una estona. El club, per cert, està a punt de tancar la venda del nom de l'estadi de cara a la pròxima temporada. Que l'àrbitre de la final de l'Europa League entre el Sevilla i la Roma, l'anglès Anthony Taylor, ha necessitat la protecció de la seguretat privada de l'aeroport de Budapest per evitar ser agredit per un grup d'aficionats de la Roma. Tot plegat després que l'entrenador Mourinho, Josep Mourinho, qüestionés el col·legiat i l'esperés a l'aparcament de l'estadi. Mentrestant, l'entrenador guanyador de la final, Mendy Líber, renovarà pel Sevilla. Més enllà del futbol, els Denver Nuggets han guanyat els Miami Heat aquesta matinada en el primer partit de la final de la NBA d'11 punts, 104-93, amb una gran actuació de Nikola Jokic. El segon partit es juga el diumenge, també a la pista de Denver, també directe, en directe a RAC1, que retransmet la lluita per l'anell per primera vegada durant les matinades. A més, parlem de que l'Atlètic Barceloneta s'ha quedat a les portes de la final de la Champions de Waterpolo després de perdre els penals contra el Novi de Belgrat, i el Barça d'handbol va tancar la Lliga amb una victòria contra la de Mar de Lleó, 43-30. El dia que arrenca la tercera ronda Roland Garros amb dos partits destacats de tennis, el murcià Carlos Alcaraz s'enfronta al rus Shapovalov, mentre que Novak Djokovic es veurà les cares amb el malagueny Davidovich. 9 i 17 minuts.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol. Inventem el futur.
I el trànsit.
Les colònies de Rosa dels Vents
t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Parlem ja de fluïdesa a la xarxa viària catalana a aquesta hora, com és habitual els divendres al matí. Això sí, amb complicacions en dos punts de la ronda litoral. En sentit sud, una incidència fa que se circuli amb congestió durant 3 quilòmetres al tram entre el Bon Pastor i el Fòrum, i en sentit Besòs encara es talla un carril per una altra incidència a l'altura de Ciutat Vella i hi ha encara 4 quilòmetres d'aturades des de la zona franca. Però, com dèiem, no hi ha més retencions destacables i els accessos a Barcelona van fluïts. És tot des del RAC. Molt bon cap de setmana.
Hola, carinyo. Com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu.
Que t'ho passes bé?
Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama.
Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Les 9 i 18, aquí s'acaba el... És que, clar, es portem uns apunts d'una hora i vinga, pràcticament. Tu, acabem-ho ja, que som pesats.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un vis al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.